Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient fresc al matí i poc sol al migdia. Els intervals de núvols seran els protagonistes meteorològics de la jornada d'avui.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Amb una alta participació, l'estat espanyol s'ha pronunciat sobre el full de ruta pels propers anys. Hi han moltes lectures possibles, però a mi una de clara, que és que la gent vol diàleg, solucions i que resolguin els problemes de la ciutadania i que són ben lluny de la unitat territorial. De fet, ho avançava el 6, però els resultats electorals que han enfonsat el PP i han deixat Vox força lluny del que els seus dirigents pregonaven han estat contundents. Guanya el PSOE, puja Ciutadans, però també puja Esquerra, que guanya a Catalunya, arrasa a Catalunya i arrasa també al Baix Empordà i, evidentment, a la demarcació de Girona. I, en definitiva, aquells partits que proposen fórmules noves i l'entesa com a punt de partida. És clar que caldrà veure què pensa fer el PSOE per aconseguir la majoria que li permeti a Pedro Sánchez governar, però si són fidels a les preferències de pacte amb Podemos que han manifestat i si ens creiem a Ciutadans quan afirma que no pactarà amb el PSOE, podria albirar-se un pacte que inclogui partits amb la sensibilitat necessària per poder posar fil a l'agulla en la resolució del conflicte que hi ha entre Catalunya i la resta de l'estat espanyol. Així doncs, veurem què passa, però permeteu-me si després de setmanes, sentint a parlar de 155 permanent, de suspensió de l'autonomia i de no sé quantes plagues més, deixeu-me ser una mica optimista amb el que podria venir properament. 8 del matí, 2 minuts, 29 d'abril del 2019. Aquí comença el Supermatí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I amb tota la redacció de Ràdio Capital volcada a fons per explicar-vos el post 28A. Comencem amb el repàs de les notícies més destacades. Pedro Sánchez guanya les eleccions espanyoles. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. El Partit Socialista es quedarà a la Moncloa, sobretot perquè l'alternativa no suma. Els tres partits de la dreta es queden amb 147 diputats. Ara Sánchez haurà de mirar a Podem o bé a Ciutadans per aconseguir els escons que li falten per arribar a la majoria absoluta. Amb Ciutadans la suma és directa i amb Podem caldria alguna jugada amb nacionalistes o independentistes, o un vot a favor o una abstenció d'alguns d'ells.
A Catalunya, Esquerra Republicana guanya unes eleccions espanyoles per primera vegada des de la Segona República.
Oriol Junqueras aconsegueix més d'un milió de vots i fa un tomb històric en uns comicis que tradicionalment havien guanyat els socialistes i els comuns en els últims anys. El PSC queda com a segona força a les eleccions del 2019, cauen els comuns, Junts per Catalunya i Ciutadans es mantenen, i patacada del PP, que només aconsegueix trobar lloc perquè Cayetán Álvarez de Toledo torni a Madrid.
Han passat de 6 a 1 diputat des de Catalunya, els del Partit Popular. I a casa nostra, el Baix Empordà guanya l'Esquerra Republicana de Montse Bassa.
Guanya pràcticament a tots els municipis de la comarca, Junts per Catalunya Catalunya és segon, de forma general, tot i que en alguns dels municipis més poblats la segona posició se l'emporta el PSC. Vox, per cert, no passa del 5%.
I dèiem Montse Bassa. Doncs Montse Bassa serà protagonista en aquest supermatí d'avui, amb qui parlarem d'aquí una estona per fer una valoració dels resultats de la seva formació al nostre país. I més eleccions, però ara en clau d'eleccions municipals. En clau de municipals, millor dit. Junts per Catalunya, ja ho dèiem bé, en clau d'eleccions municipals. Junts per Catalunya de Palamós i Sant Joan es presenta en societat a Eugènia Güell.
El candidat a l'alcaldia, Raimon Trujillo, va liderar l'acte de presentació i va postular l'equip com a única opció de govern decidida en projecte i conscient de la realitat del poble.
I més enllà de les diferents conteses electorals, tenim altres titulars per explicar-vos. Per exemple, l'Ajuntament de Palafrugell tancarà el xalet del Golfet, Eugènia.
L'empresa propietària va connectar la finca al clavegram sense l'autorització de l'Ajuntament. I davant d'això i de no complir amb els requeriments, el consistori ha tancat el clavegram com a mesura cautelar fins que la societat que en sigui propietària tingui el permís corresponent per restablir la connexió.
Dèiem, tancarà la finca, en realitat tancarà el clavegram, la qual cosa equival pràcticament a tancar la finca. Si no hi ha sanejament d'aigües negres en una finca, no pot haver-hi finca, com aquell qui diu. I de la Bisbal, seguim parlant parlant de medi ambient, perquè tenim bones notícies, Dani.
L'Ajuntament ha decidit apostar per l'energia solar, tant és així que l'escola infantil El Tren Petit és la primera instal·lació fotovoltaica en un edifici municipal de la ciutat.
I els bombers, això passava dissabte, els bombers rescataven un jove a la via Ferrata de Sant Feliu de Guíxols. Helena Santín.
Bon dia, el jove havia caigut en un barranc de 12 metres de la via Ferrata, en concret a la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols. Després del rescat amb helicòpter, el jove ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
I més successos. També d'ahir al matí, tràgic, un mort i dos ferits al volcà una furgoneta. Això passava a Colomers.
A la carretera GI-633, al seu pas per Colomers, la furgoneta on viatjaven tres víctimes va sortir de la carretera per causes que encara s'estan investigant. El conductor va quedar ferit lleu, tot i que conduïa sense carnet de conduir.
I en el supermatí d'avui tindrem temps també per referir-nos a l'activitat cultural de casa nostra. Activitat cultural que passarà per la Bisbal d'Empordà amb un òmnium cultural que revitalitza de la cultura popular de casa nostra. Manel Maganel Magrinyà, bon dia.
Òmnium Cultural va presentar dissabte passat al Teatre Mundial la primera jornada de cultura popular del Baix Empordà.
L'objectiu aquest de la renovació generacional és un dels objectius bàsics d'aquesta jornada de cultura popular. Es tracta de no només de mostrar el que estan fent les entitats, sinó que la gent que vingui en aquesta festa puguin conèixer i tastar què significa això de la cultura popular.
Tindrà lloc a la Bisbal el dia 11 de maig i començarà a les 10 del matí, amb un seguit d'actes que es perllongaran fins quarts de 10 de la nit.
I el novel·lista Xavier Mascra Bioto, que s'emporta el Premi Vila de Begur de Narrativa Curta Josep Lluís Vidal.
Bon dia des de Begur. El novel·lista i poeta Xavier Mascra Bioto de Navàs ha guanyat el primer premi de la 34a edició del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta, dotat amb 1.000 euros amb l'obra La Sort.
I no baixem, no marxem de Bacanàrdia, perquè no deixem tampoc de parlar de premis.
Roser Matas, professora de física i il·lustradora de vocació, d'Olot ha guanyat l'11è concurs del cartell Fira d'Indians de Begur d'aquest any, que arriba a la 16a edició amb l'obra Garden Art.
Seguim a Begur, però tanquem la línia informativa, perquè dissabte es va donar el tret de sortida a la 21a campanya gastronòmica del Peix de Roca.
Una inauguració, com ja és habitual, comentada per la periodista i presentadora de TV3, Elena García Melero, que ha comptat amb la intervenció del pescador de Sarriera i pintor de peixos de roca, Florian Pi.
I més cultura gastronòmica, en aquest cas a Palamós. Els restaurants del Plat Blau són ja garants de la marca Gamba de Palamós.
Bon dia des de Palamós. L'objectiu de la certificació és el d'assegurar el bon ús de la marca de garantia Gamba de Palamós, la seva qualitat, la seva promoció, divulgació i prestigi.
Gràcies, Gerard Tascaig, des de Palamós, explicant-nos com, vaja, com evoluciona aquesta marca Gamba de Palamós, que anava a dir poc a poc, però no, en realitat és ràpid que s'ha fet un lloc entre les referències gastronòmiques de tot el país. I tanquem aquest sumari d'avui a les 8 i 7 minuts explicant-vos quina és la previsió del temps, ja que comencem una nova setmana i volem saber, doncs això, què és el que ens ha d'esperar, Albert Aparicio.
Bon dia. La setmana comença amb un cel que estarà entre mig i força ennuvolat. Tot i que hi haurà estones amb algunes clarianes, la presència d'intervals de núvols es mantindrà bona part del dia. Fins i tot no es descarta que en algun punt de l'interior de la comarca pugui caure algun petit ruixat de forma local. Pel que fa a les temperatures, el mercuri es mourà avui entre els 7 graus de mínima i els 17 de temperatura màxima. Demà millora l'estat del cel amb pocs núvols al matí i una tarda assolellada.
8 del matí i 8 minuts. Podeu posar qualsevol altra emissora o qualsevol altre canal de televisió en el que us explicaran el que ja sabeu, o podeu seguir connectats a l'actualitat del Baix Empordà i el repàs a les eleccions també en clau empordanesa aquí mateix, al supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut a radiocapital.cat.
Fem una petita pausa i de seguida ens hi posem.
El nostre litoral preuat està en greu perill per culpa de l'especulació immobiliària. Vine al gran acte reivindicatiu que SOS Costa Brava farà a l'Espai Ter de Torroella el proper 4 de maig amb col·laboradors de luxe com Judit Nederman, Pep Poblet, Pau Riba, Nacho Tarrés, Fireluche i molts més. La defensa del territori és cosa de tots. Entra a soscostabrava.cat/concert, compra la teva entrada i sigues activista per al nostre litoral. T'hi esperem.
Doncs som-hi. El PSOE guanya les eleccions a Espanya amb 123 escons i Esquerra s'imposa per primera vegada a Catalunya amb 15 diputats. El PP s'ensorra mentre Vox entra al Congrés amb 24 diputats. El PSOE ha aconseguit més de 7,4 milions de vots, fet que representa el 28,6%, molt per sobre dels 5,4 milions de paperetes que va aconseguir el 2016, quan va obtenir el gairebé 23% dels vots. La candidatura de Pedro Sánchez ha sumat 38 diputats respecte dels últims comicis.
La campanya, la participació, els resultats, les reaccions. Tot a radiocapital.cat/municipals2019.
Comencem amb el bloc progressista. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, es reunirà en els pròxims dies amb Pablo Iglesias, que l'ha emplaçat a treballar en el programa de govern d'Esquerres, Alba Lejide.
Amb aquesta victòria, Sánchez promet buscar un govern des de posicions progressistes, però no tanca la porta a cap fórmula. Aquestes declaracions han anat acompanyades de crits com «amb Rivera no» per part de la militància concentrada a la seu del carrer Ferraz.
Que desde nuestras ideas de izquierdas, desde nuestra posición progresista, vamos a tender la mano a todas las formaciones políticas dentro de la Constitución para lograr avanzar en justicia social, en concordia y en limpieza política.
Seguidament, el líder del PSOE s'ha reiterat en la seva voluntat de negociar amb aquelles formacions constitucionalistes amb perspectiva de justícia social.
Que lo he escuchado, pero mirad una cosa. Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. Pero mirad, eso será a partir de mañana.
Doncs a partir de mañana, deia Pedro Sánchez, però des de ja avui mateix... Té molta feina per davant. Per la seva banda, la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, celebra que Sánchez torni a ser president i vaticina que continuarà treballant amb més força.
Batet ha assenyalat que una de les notícies més bones és que les formacions de la dreta i la ultradreta no han aconseguit resultats per assolir una majoria absoluta.
Creo que la segunda buena noticia es que las tres derechas no suman y que, por tanto, la extrema derecha no va a formar parte de un gobierno en nuestro país.
Saltem a l'altre partit de l'esquerra estatal. El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha dit que ha expressat a Pedro Sánchez la voluntat de fer un govern de coalició.
En la seva compareixença, quan ja s'han conegut els resultats, Iglesias ha admès que els hauria agradat un resultat millor i ha fet autocrítica sobre la seva situació interna, reconeixent que no han estat a l'alçada.
Está todo abierto, nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas, hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas, lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Ya le digo, a nosotros nos hubiera gustado tener un resultado mejor y hay algunas autocríticas que podemos hacernos ahora y que nos hemos hecho. Creo que uno de los problemas fundamentales de Podemos y de Unidas Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que yo creo que no ha estado a la altura.
I mantenim encara la línia oberta per parlar d'aquestes esquerres. En aquest cas, a Catalunya, el candidat dels comuns, Jaume Asens, davant la caiguda d'en Comú Podem, ha afirmat que ha tret menys escons, però diu que són més decisius.
Per altra banda, hem complert diversos dels nostres objectius. Alguns dels objectius que ens havíem fixat els hem acomplert. En primer lloc, som una força que serà decisiva, som una força clau. Per primera vegada en la història d'Espanya, un partit catalanista, un partit sobiranista, pot estar en el govern d'Espanya. Aquesta és una gran notícia per Catalunya.
El candidat d'En Comú Podem també ha fet una crida als partits que van donar suport a la moció de censura a Mariano Rajoy i els ha demanat alçada de mires davant la situació d'excepcionalitat. Així, Asens ha celebrat que s'hagi frenat el tripartit de Colón, encara que ha advertit que no es pot naturalitzar que una força d'extrema dreta sigui al Congrés, en referència a Vox.
I això és mirant cap a l'esquerra, però si girem el cap cap a la dreta... Derrota rotunda del Partit Popular. La divisió del vot de la dreta ha perjudicat notablement els resultats. El seu candidat del partit a les eleccions generals, Pablo Casado, ha buscat explicacions als mals resultats de la seva formació, que ha perdut, atenció, 77 diputats.
La fragmentació de ese centro-derecha ha hecho que incluso con más votos o igual de votos, dependiendo de a qué partidos nacionalistas ubiquemos en el espacio de la izquierda, hemos tenido muchos menos escaños. Y por eso propusimos en la última Junta Directiva Nacional, en la que valoramos la convocatoria electoral, acuerdos preelectorales. Lo hicimos en concreto hacia Ciudadanos en el Senado y hacia Vox en el Congreso. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón.
En contraposició, a Catalunya, la cap de llista Cayetana Álvarez de Toledo admet una derrota rotunda, contundent i molt clara, i l'atribueix a la divisió del vot constitucionalista. La candidata del Partit Popular a Catalunya reconeix la forta caiguda i se'n fa personalment responsable.
Evidentemente no ha sido un especialmente buen resultado para el Partido Popular esta noche. Por no decir con toda claridad que ha sido un muy mal resultado, un pésimo resultado. En el que, por supuesto, yo me siento personalmente responsable en lo que concierne a la candidatura por Barcelona, la candidatura, incluso las candidaturas conjuntas por Cataluña. Yo asumo personalmente mi responsabilidad en este resultado.
És un quart de nou del matí. Seguiu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Estem repassant el balanç de la jornada electoral d'ahir, diumenge 28 d'abril. Seguim mirant cap a la dreta, perquè el líder de Ciutadans, Albert Rivera, celebra els bons resultats de la seva formació respecte al 2016, però lamenta la victòria del PSOE, que, segons afirma, portarà coalicions amb independentistes.
Y a pesar del gran resultado de Ciudadanos, respetamos que otros hayan ganado las elecciones. Pero tengo dos cosas que contaros hoy. Y yo, como siempre, os diré la verdad. Una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno en España. Pero hay una buena noticia, que hay un proyecto ganador, que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de dos años.
Per Rivera, la mala notícia és que Sánchez i Iglesias formaran govern amb els nacionalistes. I la bona, que hi ha un projecte guanyador que creu en Espanya i té futur, diu. El líder de Ciutadans ha conclòs dient que la formació taronja és la casa comuna del projecte constitucionalista. La formació ha aconseguit el seu millor resultat a les generals, amb 57 diputats.
Balanç de Ciutadans i al seu torn al partit d'ultradreta, Vox. No creix tant com preveien els sondejos. El líder de la formació d'ultradreta, Santiago Abascal, culpa de la derrota del bloc de dretes a el que ell ha anomenat durant tota la campanya la derechita cobarde.
Y les decimos a los de la derechita cobarde que ya han empezado a través de sus voceros a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponerse a la izquierda, que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda. Y la responsabilidad la tienen quienes entregaron las televisiones, los medios de comunicación y la educación a la izquierda y a la dictadura progre.
Vox, fins ara un partit extraparlamentari, ha irromput aquest diumenge en la política espanyola. Cap a la una de la matinada i amb més del 99% dels vots escrutats de les eleccions generals d'aquest 28 d'abril, els resultats li atorguen 24 diputats.
I ara parem atenció als partits independentistes. Esquerra s'erigeix com a guanyador per primera vegada en unes eleccions espanyoles amb 15 diputats. Gabriel Rufián celebra amb força els resultats, però recorda que demà, o sigui avui mateix, hi continuarà havent 9 demòcrates tancats a la presó.
Convé avui també recordar que demà, avui és un dia de moltíssima alegria, perquè aquest partit amb 88 anys d'història impoluta, per primera vegada ha guanyat unes generals. Però cal recordar que demà continuaran havent 9 demòcrates a la presó, 9 persones innocents a la presó, 9 segrestats, també els nostres companys a l'exili i també 30 persones que estan sent assenyalades per un estat venjatiu i repressor per la voluntat de 2,3 milions de catalans.
Per la seva banda, Junts per Catalunya queda en impàs. La número 2 al Congrés, Laura Borràs, creu que el resultat manté Junts per Catalunya i celebra que hi hagi més diputats independentistes a Catalunya.
L'anàlisi que fem
des de Junts per Catalunya és que, llegides des de Catalunya, aquestes eleccions ens ofereixen el fet de que Esquerra Republicana ha fet un molt bon resultat electoral, que Junts per Catalunya ha mantingut el resultat i, per tant, la conclusió és que el país, que és el que a nosaltres ens importa, ha fet un molt bon resultat.
La candidata considera un miracle els 7 escons de la llista perquè, diu, ho ha tingut tot en contra.
Gràcies, Alba Lejide. Exhaustiu repàs de les reaccions dels partits en clau nacional i en clau estatal. Mentrestant, Esquerra Republicana ha guanyat, ha arrasat, millor dit, al Baix Empordà, una victòria que repeteix a pràcticament tots els pobles. Les comarques de Girona han escollit 3 diputats republicans, 2 d'ells torroellencs, Montse Bassa i Joan Margall. Al Supermatí d'avui parlarem amb ella, amb la cap de llista per Esquerra a les comarques de Girona, i aquí podrem considerar, diguem-ne, la gran guanyadora d'ahir a la nit a casa nostra. En segona posició, els gironins i els baixempordanesos no ens hem acabat de decidir entre Junts per Catalunya i el PSC. Els primers s'han emportat 2 diputats i els segons un. 20.000 vots de diferència, tot i que els socialistes van quedar segons a alguns municipis del Baix Empordà. A Palafrugell, a PSC i Esquerra, els separen justament 200 vots. Segona posició té també a Palamós, Platja d'Aro o Sant Feliu. A la resta, la llista de Puigdemont aconsegueix ser el segon d'Esquerra, uns resultats que són ben diferents dels de l'última vegada que vam anar a les urnes. En aquell cas, Junts per Catalunya va arrasar, cosa que va donar la victòria a la llista de Carles Puigdemont dins del bloc independentista. I en aquest punt ens vindrà de gust fer un repàs de tots els pobles del Baix Empordà, conèixer una mica com ha anat, posar-li el termòmetre. Comencem per Albons, Begur, Bellcaire, Castellplatja d'Aro, Colomers, Fuixà, Fontanilles, Garrigoles, Jafre i La Pera. Repàs amb l'Eugènia Güell.
Bon dia. A la majoria d'aquests pobles ha guanyat la coalició Esquerra Sobiranistes, igual que l'any 2016, però amb l'excepció de Fuixà, on ha guanyat Junts per Catalunya, amb 75 vots, representant quasi un 39% del total. D'altra banda, hi ha hagut 2 pobles on aquest any ha guanyat Esquerra Sobiranistes, però l'any 2016 hi va guanyar Convergència. Aquests serien La Pera, on aquest any Esquerra ha obtingut 127 vots, a diferència dels 93 de Convergència l'any 2016, i també Castellplatja d'Aro. El 2016 va guanyar Convergència Democràtica amb 834 vots i aquest any ha guanyat Esquerra amb 1.040 vots, que representa quasi el 23% del total. Pel que fa a la resta dels pobles que has comentat, ha guanyat Esquerra Sobiranistes, igual que el 2016, i en general a tot arreu ha pujat lleugerament el nombre de vots. A Albons, per exemple, amb 194 vots, que representa el 44% del total, molt semblant al que ha passat a Bellcaire, que Esquerra i Sobiranistes també han representat el 40% dels vots, que amb exactament 163 vots. A Begur han obtingut 598, que són quasi un 28%, mentre que a Colomers i Fontanilles han obtingut al voltant del 40% dels vots, amb 53 i 42 vots respectivament. A Garrigoles, 36 vots per Esquerra, que representa també el 36%, i a Jafre, 113 vots, que són quasi el 46% del total. A La Pera, per acabar, 127 persones han votat també Esquerra Sobiranistes, que representa quasi la meitat de la població, un 47%.
Gràcies, Eugènia. I si seguim a partir de la capital de la comarca, visitem en aquesta ronda, diguem-ne, de resultats, visitem ara la Bisbal, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també visitem Forallac, Manel.
Bon dia des de la Bisbal, Miquel. El 2016 vam votar aquí 4.207 persones i el partit guanyador va ser llavors Esquerra Republicana, que en va treure 1.421 vots, és a dir, pràcticament un 34% dels emesos. Les dades d'ahir assenyalen pocs canvis i, en tot cas, proporcionals als augments de la participació. Aquest cop van votar 5.386 persones, un 77% del cens, i el partit guanyador va tornar a ser Esquerra Republicana, amb 1.910 vots, un 36% dels vots emesos. A Corçà, el 2016, van votar 641 persones i va guanyar Esquerra Republicana amb 231 vots, que corresponen a un 36%. Ahir van votar 826 persones, un impressionant 85% de participació, i el partit guanyador va tornar a ser Esquerra Republicana, aquesta vegada amb 353 vots, el 43% dels emesos. A Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, el 2016 es van comptabilitzar 623 vots, amb Esquerra Republicana com a força guanyadora, un 36% dels emesos. Enguany van votar 790 persones, amb un 80% de participació, i tampoc van haver-hi sorpreses en imposar-se novament Esquerra Republicana, que va treure 294 vots, el 37% dels vots emesos, un punt més que en els anteriors comicis. I finalment a Forallac, el 2016 van votar 886 persones i va guanyar Convergència Democràtica de Catalunya amb 296 vots i un 34%. Aquí sí que hi va haver-hi canvi. Doncs van votar 1.076 persones, un brutal 82%, i el partit guanyador aquest cop va ser Esquerra Republicana, que va treure 375 vots, és a dir, el 35% dels emesos, en un dels feus més importants de Junts per Catalunya a la comarca.
Gràcies, Manel Magrinyà. 8:24. I Esquerra va guanyar a Calonge i Sant Antoni, La Tallada, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Parlarà, Parlavà i Rupià, mentre que Junts per Catalunya es va imposar a Palau-sator i també a Regencós. Més detalls ens els dona en Pedro Ruiz.
Així és, i en tots els que va guanyar Esquerra es va imposar per almenys més del 25% dels vots. La victòria més àmplia la va obtenir a Parlavà amb gairebé el 46% dels sufragis emesos. A Mont-ras tot va estar més disputat, on va guanyar amb el 25,2% dels vots. El poble on més va créixer Esquerra va ser precisament Palafrugell. L'any 2016, la formació que lidera Oriol Junqueras va guanyar amb un 22,6% i ahir ho va fer amb un 27,4%. Finalment, a Regencós es va imposar Junts per Catalunya amb pràcticament un 36% i l'any 2016 havia guanyat Esquerra Republicana. On més va augmentar d'aquests pobles la participació és a Palau-sator, que va passar del 62% al 80%, on menys a Parlavà, que va passar del 76% al 87,7%. Sobre dades concretes, Esquerra va guanyar Calonge i Sant Antoni amb un 29,4% i Junts per Catalunya va baixar del 20%. A La Tallada, Esquerra va fregar el 44% i a Palamós va pujar per damunt del 30%. A Pals, la victòria era per un 34,4% i a Rupià prop del 36%. Finalment, a Palau-sator va guanyar Junts per Cat amb gairebé el 40%.
I continuem amb Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torrent, Serra de Daró, Torroella de Montgrí, Ullau, Ullastret, Verges, Ultramort i Vall Llobrega. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Esquerra Republicana de Catalunya s'ha imposat també en la majoria d'aquests municipis, a excepció de Serra de Daró i Ullastret, on ha guanyat Junts per Catalunya. Sant Feliu de Guíxols ha protagonitzat el canvi de la jornada. L'any 2016 va guanyar en Comú Podem amb un total de 1.921 vots i, en canvi, aquest any Esquerra ha sigut la formació més votada amb 2.774 vots, un 25,77% de participació. Pel que fa a la resta de municipis, no hi ha hagut gaires canvis pel que fa a les formacions guanyadores. A Serra de Daró, el partit més votat ha estat Junts per Catalunya, amb 58 vots, on a les últimes eleccions hi va guanyar Convergència Democràtica de Catalunya. A Ullastret, on també va guanyar l'aleshores Convergència el 2016, Junts per Cat ha guanyat amb 77 vots i un 41,45%. A Verges, Esquerra ha obtingut 261 vots, un 37,77%. A Torroella, Esquerra ha tornat a ser la força més votada, on ha aconseguit 1.818 vots. Esquerra també ha estat guanyadora a municipis de Torrent, amb 37 vots, Ultramort, 54 vots i Vall Llobrega, amb 171 vots. Al municipi d'Ullà també hi ha hagut canvi de formació guanyadora. Esquerra s'ha imposat amb un total de 143 vots, quan l'any 2016 va ser Convergència Democràtica amb 86 vots.
Gràcies, Maria Monteix. Déu-n'hi-do, quina manera de girar el mitjó a molts dels pobles de casa nostra a partir d'Esquerra Republicana de Catalunya. Repàs exhaustiu de tots aquests resultats que podeu trobar al nostre web, només entrant a radiocapital.cat, allà hi trobareu si voleu comprovar-los i sobretot si voleu comparar-los amb el que va passar a les últimes eleccions del 2016, allà hi trobareu, dèiem, tots aquests resultats perquè pugueu contrastar-los. Agafem una mica d'aire, respirem una mica i ens hi tornem a posar. Per cert, que Santa Cristina, que van anar tard, Esquerra va aconseguir 800 vots, un 30%, el 19% Junts per Catalunya, a 80 vots només del PSC. I seguim amb aquest repàs a les conseqüències en el post 28A, en aquest cas en clau del Baix Empordà, perquè un altre dels titulars a la nit va ser la participació. Els baix empordanesos han tornat a votar en massa en unes eleccions espanyoles. Eugènia Güell.
La participació en general ha pujat. Si a les últimes eleccions en el Baix Empordà rondava generalment el 60%, aquesta vegada ha estat mínim del 72%, que seria el cas de Palafrugell, amb 8.016 vots, i que és doncs el poble que ha tingut menys participació del Baix Empordà. Els segueixen Palamós i Castellplatja d'Aro amb un 73% i Calonge i Sant Antoni amb un 74% de participació. A partir d'aquí, pobles com Torroella de Montgrí i la Bisbal també han estat dels de menys participació amb un 76%.
Parlàvem dels pobles amb menys participació, però volem fixar-nos ara amb els pobles amb més participació. De fet, el poble líder en participació a la nostra comarca ha estat Colomers.
Sí, amb un 88%. Això són 126 vots. Els segueixen de manera molt igualada per Parlavà i Serra de Daró, amb un 87% de participació, que són, en el cas de Parlavà, 279 vots i, en el cas de Serra de Daró, 145. Ullastret també ha arribat al 87% de participació, amb quasi bé 190 vots, i a partir d'aquí els pobles amb més participació que els segueixen ja estan bastant igualats perquè estan entre el 86 i el 87%, i són, per exemple, Torrent o La Tallada, amb 113 i 296 vots.
La participació clau també importantíssima, i clar, és fàcil dir en pobles amb pocs habitants, com poden ser doncs això, Ullastret, Colomers, Torrent o La Tallada, és fàcil que les participacions siguin més altes, però atenció, perquè hi ha una dada per destacar, per cert, que és el 76,61% de participació que es va donar a Torroella de Montgrí, el poble de la Dolors Bassa i escenari de la darrera visita d'Inés Arrimadas. No sabem quina relació tenen aquests dos factors, la presó de la consellera Bassa o la visita d'Arrimadas, en aquest 76,6%, però sense cap mena de dubte és una bona dada. Som 8:45 del matí. I el supermatí, com sempre, a més de la informació, hi ha opinió. I avui l'opinió ens arriba de la veu d'en Marçal Lladó. En Marçal ens va demanar enviar-nos un comentari previ als resultats de les eleccions. Volia expressar, o així ens ho va explicar, volia expressar una mica aquell sentir, aquell patir que moltes de les persones tenien davant de les possibilitats que la dreta o el tripartit de dretes sumés a aquestes eleccions espanyoles.
Gravo aquest article quan encara no sé el resultat de les eleccions espanyoles. Pot passar de tot, però ara mateix penso que, passi el que passi, tinc una cosa que em salvarà, que ens salvarà, que salvarà totes les persones i tots els pobles que es trobin en situacions difícils: el tauló de fusta flotant que ens permetrà surar en qualsevol naufragi, i de fet allò que podria preveure i fins i tot evitar qualsevol naufragi. No naufragarem, o naufragarem menys, perquè tenim la cultura i tenim el coneixement, i aprendre, i escriure, i fer art, i cantar, i pensar, i comentar-ho entre nosaltres i gaudir-ne, i és tot el que necessitem per avançar. I si tenim això i ho sabem preservar, tot anirà bé.
Visió optimista aquesta d'en Marçal Lladó, i que, de fet, ara que sabem que aquest tripartit de dretes no suma, valdria la pena que també ens l'apliquéssim, sigui quin sigui el resultat, siguin quin siguin els pactes.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8:45 de 9 del matí. I això no s'acaba, no s'atura, perquè seguim parlant d'eleccions. Ara bé, en un altre terme.
26 de maig 2019. El Baix Empordà decideix el seu futur.
Recordeu, per cert, que encara en clau de 28A entrevistarem de seguida la guanyadora d'aquestes eleccions a casa nostra, la Montse Bassa, que és la cap de llista per Esquerra. Abans, però, tenim altres notícies també relacionades amb les eleccions, però en aquest cas ja ho heu pogut sentir, les del 26 de maig, les municipals que s'acosten. Aquest cap de setmana, Junts per Catalunya de Palamós i Sant Joan es va presentar en societat. Una presentació que va guiar el candidat a l'alcaldia, Raimon Trujillo, i que va agrupar més d'un centenar de persones.
Sí, l'acte va començar amb uns vídeos en els que Carles Puigdemont i Sor Lucía Caram deien unes paraules, i després el candidat Raimon Trujillo va postular l'equip com a única opció de govern decidida, amb projecte i conscient de la realitat del poble. Va dir que Palamós té molt de potencial, però que hi ha veïns que han de marxar perquè no troben feina o perquè l'habitatge és massa car. Per tant, doncs, calen respostes, projectes i valentia per tornar Palamós al lloc que li pertoca, va dir el candidat Raimon Trujillo. Trillo, que també va fer una pinzellada dels 12 punts considerats més rellevants al programa d'aquesta candidatura, com són la neteja municipal, la seguretat, la recuperació i la modernització d'espais, o bé la necessitat de convertir Palamós en una smart city. També va intervenir altres membres de l'equip, com van ser, per exemple, la número 2, Pilar Arxer, que va recordar la importància de l'essència marinera i geoestratègica del poble, un aspecte, segons va dir, importantíssim per la candidatura.
Gràcies, Eugènia Güell.
La campanya, la participació, els resultats, les reaccions. Tot a radiocapital.cat/municipals2019.
Dos quarts i quatre minuts de nou, fem una petita pausa, agafem aire i seguim explicant-vos més notícies relacionades amb l'actualitat de casa nostra.
Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia, a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. El Minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú.
Ràdio Capital.
La ràdio de les eleccions municipals.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot. Tot? Només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Ara sí, deixem una mica de banda la voràgine relacionada amb les eleccions. Com dèiem abans, podeu seguir tota l'actualitat relacionada amb les diferents conteses electorals a través del web radiocapital.cat. Ara, però, us expliquem que l'Ajuntament de Palafrugell ha precintat la connexió a la xarxa pública de clavegram de la finca situada al carrer de Castellets número 1 de Calella de Palafrugell, a la zona coneguda com el Golfet.
L'empresa propietària va fer la connexió de la finca al clavegram sense l'autorització municipal, perquè no va realitzar el que l'Ajuntament havia requerit en diverses ocasions. No va fer ni les modificacions oportunes per completar la totalitat de la instal·lació de connexió a la xarxa municipal de clavegram, ni tampoc les mesures d'estabilització i millora de l'impacte visual del talús, que limita la finca amb el carrer. Així doncs, el consistori ha tancat el clavegram, l'ha precintat com a mesura cautelar i es mantindrà fins que la societat que n'és propietària obtingui el corresponent títol habilitat per restablir la connexió.
I seguim parlant de medi ambient, perquè l'escola infantil El Tren Petit de la Bisbal és la primera instal·lació solar fotovoltaica en un edifici municipal de la ciutat, Manel.
L'escola infantil El Tren Petit és el primer edifici municipal al qual recentment s'hi han instal·lat plaques solars fotovoltaiques. Es tracta d'una instal·lació d'autoconsum instantani per a proveir d'energia elèctrica l'equipament durant les hores de sol, el que fa que redueixi considerablement la dependència elèctrica de la companyia de distribució. Aquesta actuació compta amb un finançament del 75% de la Diputació de Girona i el cost total de les obres serà de gairebé 17.000 euros. L'estalvi econòmic es calcula en uns 1.200 senyals, sempre i quan cap administració es tregui de la màniga un altre impost del sol, que és el nom popular que s'havia donat al peatge de suport o recàrrec, com el que a instància de les elèctriques es va implementar a l'Estat espanyol a través del Real Decret 900-2015. Es tractava d'un impost implantat pel Partit Popular dels impostos a pagar per tal de seguir connectat a la xarxa elèctrica, encara que no es fes servir, en concepte de costs i serveis del sistema. Aquest import recentment derogat va representar un cop molt dur per a les persones que havien optat per aquest sistema d'autoconsum, ja que es van veure greument defraudades en les seves expectatives d'amortització dels costos de les instal·lacions.
Gràcies, Manel Magrinyà. Obrim el capítol de successos.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Són les 8 del matí, 38 minuts. I a aquesta hora us expliquem que els bombers han rescatat un jove a la via ferrata de Sant Feliu de Guíxols, Helena.
Va passar ahir. Els bombers van rescatar un jove que havia caigut en un barranc de 12 metres de la via ferrata. En concret, es tracta de la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols. Després del rescat amb helicòpter, el jove ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Allà se l'ha tractat d'una lesió a la zona pèlvica i una altra lesió al genoll.
I més successos, un mort i dos ferits. Es van produir ahir al volcà una furgoneta. Això va passar a la carretera de Colomers.
Els fets van passar ahir diumenge pel matí a la carretera GI-633, al seu pas per Colomers. La furgoneta on viatjaven les tres víctimes va sortir de la carretera per causes que encara s'estan investigant. Un dels passatgers davanters va morir a l'acte, mentre que les dues altres persones han quedat ferides, una d'elles de gravetat. Tots dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, el conductor no disposava de permís de conduir. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar fins a 5 equips de bombers, 3 patrulles de Mossos i 3 ambulàncies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Dissabte 27 d'abril i al Teatre Mundial de la Bisbal va tenir-hi lloc la presentació de la primera jornada de cultura popular del Baix Empordà, que ha anat a càrrec de la presidenta d'Òmnium Cultural de la comarca, Neus Colomer, el vocal Jordi Salvador i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Bisbal, Carles Puig. Anem cap allà, Manel.
La jornada de cultura popular va néixer el 29 d'abril del 2018, al mateix moment que ho feia Òmnium Cultural del Baix Empordà, el mateix Teatre Mundial. L'objectiu de la iniciativa és ajudar a la renovació de les entitats culturals de la comarca i donar a conèixer la cultura popular al gran públic. Aquesta primera edició de la mostra, que s'acaba de presentar, funcionarà a partir de 7 tallers de gegants, sardanes, castells, ceràmica, cant coral, grallers i batucada. La jornada d'activitats començarà el dia 11 de maig, però la inauguració tindrà lloc el dia abans amb una conferència a càrrec del doctor Francesc Massip, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, que amb una ponència sobre la dansa de la mort de Verges aprofundirà sobre el que és la cultura popular. La jornada del dia 11 començarà amb una plantada de gegants i bestiari al passeig Marimon Esprer. Seguirà una cercavila amb l'objectiu d'aconseguir una imatge icònica de tots els gegants sobre el Pont Vell. A continuació, ball de bastons i sardanes, dinar de germanor i per la tarda de 4 a 6 als tallers. L'acte central es farà a la plaça del Castell, a les 6 de la tarda, en castells, cobla, ball de gegants i parlaments. Seguirà un cercavila i a les 9 del vespre, espectacle de foc a càrrec dels Dracs de la Bisbal. 12 hores, doncs, d'activitats i de festa que es pretén que repeteixi cada 2 anys en una ciutat o poble diferent.
El que vam pensar des d'un inici és que el programa cobrís totes les activitats, per una banda, de cultura popular, i també pensar un format engrescador per totes les edats. Per tant, a l'entorn de lo que serà tota la jornada, hem creat uns concursos que tindran lloc durant tot el dia 11 de maig. Pels petits és una gincama cultural, els grans i els joves, doncs el concurs Instagram.
Eren les paraules de la presidenta d'Òmnium, Neus Colomer, en presentar les jornades.
I us ho hem dit a la portada. El novel·lista i poeta Xavier Mas Cravioto de Navàs ha guanyat el primer premi de la 34a edició del Premi Vila de Begur de Narrativa Curta, un premi dotat amb 1.000 euros amb l'obra La Sort, Josep Lluís.
Mas, que ha guanyat diferents certàmens literaris en els darrers anys, ha manifestat que la sort és a tot arreu, però cal buscar-la. El finalista del concurs, dotat amb 150 euros, ha estat Joan Ruscalleda amb l'obra Finestra d'Emergència. Els dos premis s'han entregat aquest dissabte al cinema del Casino de Begur dins el lliurament d'altres premis literaris organitzats per Cultura i la Biblioteca Salvador Rauric, complementat amb actuacions musicals d'alumnes de l'Aula de Música de Begur. Dins els premis Pallac de Narrativa Curta de Begur, que arriba a la 5a edició, es van declarar deserts en les dues categories. Tot i això, a decisió del jurat es va atorgar un excèssit de participació a Oriol Pagès, que és alumne de quart d'ESO de l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell, amb el treball Fer per ser. Altres premiats van ser Zacarias Cowley al concurs Bookface de fotografia a Instagram el joc Rumia que rumiaràs i l'endevinalla encertaràs, que es van dur Laia del Río en la categoria petits, Laura Sánchez Martínez en la categoria mitjans i Paula Marín Oréndez en la categoria grans.
Deia Mascra Bioto, aquest guanyador d'aquest premi, deia: la sort és a tot arreu, però cal buscar-la. Doncs jo li afegeixo una cita de Pablo Picasso que deia: la sort existeix, però t'ha d'enganxar treballant. I seguim a Begú i seguim parlant de premis, perquè Roser Matas, professora de física i il·lustradora de vocació d'Olot, ha guanyat l'11è concurs del cartell de la Fira d'Indians de Begú d'aquest any, que arriba a la 16a edició. Ho ha fet amb una obra anomenada Garden Art.
El cartell guanyador, que era un dels 13 presentats en aquesta edició, combina elements vegetals, ja que enguany la temàtica de la fira està dedicada als jardins indians amb personatges vestits d'època. M'he documentat per saber la tipologia de les plantes dels jardins indians i al mateix temps com m'agrada posar-hi personatges, saber com anaven vestits, ha recordat Matas. La guanyadora va recollir el premi consistent en un xec de 500 euros de mans d'Eugeni Pibernat, regidor de l'àrea de promoció econòmica i turisme, durant un acte que s'ha fet aquest dissabte al cinema del Casino Cultural. La Fira d'Indians, que és el principal esdeveniment del municipi i que enguany se celebrarà del 6 al 8 de setembre, està organitzada per l'àrea de promoció econòmica i turisme amb la implicació de tot el poble de Begú.
I tanquem la línia informativa en Begú, però això sí, amb la panxa plena, després que dissabte es fes la presentació de la 21a campanya gastronòmica del Peix de Roca.
Una inauguració, com ja és habitual, comandada per la periodista i presentadora de TV3, Elena García Melero, que ha comptat amb la intervenció del pescador de Sarriera i pintor de peixos de Roca, Florian Pi. A l'acte, que ha reunit més d'un centenar de persones, els restaurants participants han ofert tastets de les seves especialitats amb el peix de roca com a base. En aquesta edició de la campanya hi participen un total de 12 restaurants: Calbandarra, Carbó Restaurant, Casa Juanita, Diferent, Galeta Mas Comangau, Hostal Sa Rascassa, Hostal Sa Tuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Sa Punta, La Cuina, Taverna Son Moles i Toca el Mar, que preparen menús originals amb el peix de roca com a base i amb preus que oscil·len entre els 37,5 euros i els 77 euros. Però la campanya begurenca va més enllà dels menús que se serveixen als restaurants i en paral·lel s'hi organitzen projeccions de cinema, debats temàtics, tallers infantils o sortides a peu, a més del ja tradicional concurs de cuina popular que es farà el 18 de maig i que comptarà amb el presentador dels programes Cuines i Joc de Cartes de TV3, Marc Ribas. Acabat el concurs, s'entregaran els premis del concurs d'aparadors Peix de Roca, que arriba a l'11a edició.
Gràcies, Josep Lluís Vidal. Tanquem la nostra línia en Begú, però l'obrim en Palamós, perquè la marca Gamba de Palamós, formada per l'Ajuntament i la Confraria de Pescadors del municipi, ha lliurat aquest dimecres noves certificacions. Els restaurants de l'Associació de Restaurants de la Badia, el Plat Blau, ja formen part dels certificats amb la garantia Gamba de Palamós.
En total són 12 establiments de Palamós, Calonge, Sant Antoni i Vall-llobregat, dels quals només dos d'aquests restaurants, el restaurant Mas dels Arcs i Hotel Tries, ja comptaven amb la certificació de la marca Gamba de Palamós. La resta dels establiments d'aquesta entitat s'han acreditat són Bayport, Hotel Àncora, Mar Bonic, Maria de Cadaqués i l'Arcada, Costa Brava, Guillermo, Refugi dels Pescadors i Simón i Can Sidro a Vall-llobrega. A l'acte celebrat a l'Espai del Peix hi van fer presència diferents autoritats dels municipis de Palamós, però també de Calonge i de Vall-llobrega. Entre ells, l'alcalde palomosí Lluís Puig, el regidor de Turisme de Calonge i Sant Antoni, Joan Carné, o també l'alcalde de Vall-llobrega, Rufino Guirado. Amb les noves incorporacions, la marca Gamba de Palamós compta amb més d'un centenar d'establiments certificats, entre barques d'arrossegament del port palamosí, peixaters, distribuïdors i restaurants de la vila i d'altres municipis. Entre aquests es destaquen establiments de prestigi com el restaurant Celler de Can Roca, el Casamà de Llafranc, Can Jubany a Cai d'Atenes, el restaurant Bòtic de Corçà o el restaurant Ez Bistro de Viella, a la Vall d'Aran.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Us ho hem avançat al llarg d'aquest programa. Arran d'aquesta victòria d'Esquerra que ha arrasat al país i també a la demarcació de Girona, volem saludar la, ara ja, encara no, però és electa, diputada per Esquerra i cap de llista a la demarcació de Girona, la Montse Bassa. Senyora Bassa, bona tarda, bon dia, anava a dir bona tarda jo ara, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Felicitats, eh?
Moltes gràcies, sí, estem contents.
Felicitats per aquesta victòria històrica d'Esquerra a Catalunya. Ho interpreta vostè com un aval a la posició més moderada d'Esquerra o en contrasta amb la llista de Puigdemont, per exemple, o en Front Republicà, que no han aconseguit imposar-se?
Bueno, jo d'entrada no considero una, que sigui una posició moderada. Esquerra Republicana tenim molt clar que anem a treballar a Madrid no només pel benestar dels gironins i gironines, sinó també per alliberar els nostres presos, el retorn dels exiliats i sobretot treballar cap a la independència. I això ho tinc claríssim. I per tant, dic que la posició moderada no li trobo, al contrari, el que hem d'anar... El que passa que hem agafat la via, que per nosaltres ens ha semblat l'única que podíem obrir diàleg, una força majoritària, per poder frenar els possibles pactes que hi hagin, evidentment. I el nostre objectiu final, com et dic, és aquest, no?
Senyora Bassa, si demà es votés la investidura de Pedro Sánchez, Montse Bassa, què votaria? Sí, no o abstenció?
Jo no vull avançar ara cap dels temes perquè, evidentment, tampoc volem regalar cap xec en blanc. Ens hem de seure, hem de parlar, hem de dialogar i és el que hem estat explicant tota la campanya. Per tant, de moment no vull avançar cap tema d'aquests perquè entendràs que tot just encara no he anat a Madrid i encara no ens hem assentat a parlar.
Ahir l'actual president del govern en funcions en el seu speech que va fer just després de les eleccions parlava de Constitució. L'hem vist en una campanya també en la que ha dit que no se sentiria còmode fiant la governança de l'Estat als independentistes, deia. Creu que això és retòrica preelectoral i que, per tant, hi ha marge de millora per poder negociar amb ell?
Nosaltres tenim la confiança que ell, evidentment, ha anat dient tota la campanya no, 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 nosaltres hem anat dient tota la campanya sí, 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 i el nostre objectiu és que ens necessitin, ens hàgim de seure i puguem arribar a un acord. Aquesta és l'esperança.
Escolti, dèiem a la portada d'aquest programa... Potser aquestes eleccions, aquests resultats tenen moltíssimes lectures, però nosaltres n'hem fet una que és la gent està una mica cansada de confrontació, de posicions extremes, està una mica cansada de sentir les set plagues que auguraven el tripartit de dretes. Ho interpreta com en clau de... Bé, anem a relaxar-nos tots plegats una mica i comencem a construir alguna cosa a partir del diàleg. Vostè feia un moment esment també aquest sí, sí, sí d'Esquerra. És això un indicador de la ciutadania del país per dir als partits, va, si us plau, poseu-vos a treballar?
Jo crec que és una mica una solució realista, no? Arriba un moment que la fase del bloqueig, l'únic que portava ara era a dir si nosaltres d'entrada diem no a tot i xecs en blanc o així. O sigui, si posàvem línies vermelles i hi havia problemes per avançar en el diàleg, què ens hauria passat? Que haguessin... Bueno, teníem claríssim que després socialistes cap a Ciutadans i Catalunya havia sortit perdent, no? Per tant, és una postura més aviat pràctica en el sentit de dir que necessitem dialogar per avançar i el bloqueig no es porta res més que avancin les dretes. I això és el mur que nosaltres a Esquerra volem fer perquè a Catalunya, si no, no ens en sortirem. I el que tenim molt clar és que volem avançar cap a la independència, no volem que avancem cap a l'altra banda, no?
Escolti, deia vostè, s'ha de ser una mica més pràctic, doncs siguem una mica més pràctics. Hi ha hagut una participació altíssima també a Catalunya i també al Baix Empordà. Sí. En quines qüestions del dia a dia li agradaria a Montse Bassa incidir des de Madrid en aquestes qüestions més quotidianes?
Home, mira, jo sempre he dit al llarg de la campanya, i ho penso realment d'acord, és que quan he vist totes les dades i tots els incompliments flagrants que hi ha tant al Baix Empordà com a la resta de les terres gironines, és una vergonya, no? Llavors, el que he anat repetint moltes vegades és que, en principi, sempre tinc clar que el que jo voldria és tenir les pròpies estructures d'estat, ser independents, però que mentre no ho tinguem, el que hem de fer és millorar temes del Baix Empordà. El que és claríssim, per exemple, vosaltres que esteu aquí a la zona del Baix Empordà, el tema de Ràdio Liberty, que portem tant de temps en,
això,
aquell, en aquella situació...
M'ho ha tret de la boca perquè li volia preguntar sobre Ràdio Liberty i també sobre aquesta signatura pendent ad eternum del port Schengen de Palamós i també el de Roses.
Exacte, és que és una evidència, vull dir, s'han de definir, i fins ara era també una altra evidència que aquest tema que es porta arrastrant des de fa tant de temps era que no hi havia prou influència pels diputats per part de socialistes i per part del PP, no? Vull dir, no tenien cap mena d'influència perquè eren esclaus dels seus partits. Ara que Esquerra és tan forta, que obtenim tan vots, doncs l'esperança és que això es pugui desbloquejar. Igual que el tema de, com comentaves tu, del port de Palamós. Fins fa uns anys anaven posant l'excusa de que faltaven unes obres per reconstrucció. Tu saps que això el govern català ho va fer,
sí, sí,
i
continuen, sí, sí,
posant-hi problemes igual. Per tant, era manca de voluntat, absolutament manca de voluntat, tant pel tema de Ràdio Liberty com pel tema del port, no?
Sí, i també llavors, tenim nostra... pendent aquesta eterna, exacte, Nacional 2, que no acaba d'acabar-se mai, i que anem, si no recordo malament, a 7 quilòmetres, trams de 7 quilòmetres cada 10 anys, bé, no sé quan, no me'n recordo,
sí,
però és vergonyós, això.
Sí, exactament, és que ho comparteixo totalment. Llavors, és el que et deia, eh? Quan ens vam començar a posar a treballar en campanya, jo veia tots els incompliments i amb dades i xifres, com tu acabes de repetir, que vaig quedar aturada perquè dic, això no pot ser, no? I ara, veient tants vots d'Esquerra, doncs és realment impressionant pensar que podem fer feina, no?
Per tant, podem concloure que a més de parlar de referèndum, d'autodeterminació i de presos, Esquerra posarà al centre també aquestes altres qüestions, al centre el de la negociació amb el govern del PSOE, eh?
Indubtablement, és que és evident, són dues línies que s'han de fer al mateix temps. Jo sempre deia, és que no podem, ja el tema dels incompliments tant de la Nacional 2 com del Port com de Ràdio Liberty ens afecta el dia a dia, per tant, són temes que s'han de solucionar, però ja. No podem esperar més.
Senyora Bassa, aquest dissabte hi ha a Torroella, a l'Espai Ter, un gran concert, un gran esdeveniment que organitza la plataforma SOS Costa Brava, una mica per reivindicar la defensa del territori i per també recaptar fons per totes les causes que tenen obertes judicials contra diferents processos urbanístics. Es pot fer alguna cosa des del Congrés per protegir una mica més el territori? I si és així, què té prevista Esquerra dur a terme?
La veritat és que aquest tema encara no n'hem parlat, però evidentment que va amb la línia del que t'acabo de dir, no? El que més m'ha agradat de la forma de treballar dels diputats d'Esquerra que han tingut a Madrid fins ara és, com ells en diuen, les oficines itinerants, que no ens referim a una oficina tancada d'espai, sinó a la defensa d'anar als diferents llocs i territori. Per tant, si aquest dissabte, evidentment, hi ha, com tu dius, aquesta reclamació, Esquerra hi serà i el que intentarem doncs, és tirar-ho endavant, sempre buscar el consens de la gent del territori. I evidentment que treballarem per aquesta línia, només faltaria.
Escolti, portem uns 10 minuts d'entrevista i no li hem parlat d'un tema, bé, anava a dir del qual ens agrada parlar, però no és aquesta l'expressió, perquè no ens n'agrada gens de parlar-ne, però és un tema del qual parlem habitualment, que és de la Dolors Bassa, que sí. la tenim tancada al Calameco. Escolti, d'entrada, sap si ella ha pogut seguir la nit electoral, ha pogut parlar amb ella, hem pogut comentar els resultats o encara no?
Mira, l'última vegada que ens va trucar va ser l'última trucada que li quedava d'aquesta setmana, se la va reservar per ahir a les 6 de la tarda. Vam poder parlar que amb la mare i amb mi, que vam fer una trucada així de les 3, amb l'altaveu ens va fer molta il·lusió i se va servir per donar-nos molts ànims, no?, i de dir que tot vagi molt bé. Malauradament, quan haurà sigut l'hora de discutir i de veure els resultats d'ella, ja estava tancada la cel·la, no haurà pogut seguir-ho, com sabeu, amb cap de les televisions catalanes i, per tant, no hem pogut comentar-ho. Avui hi ha judici, per tant, a les 6 del matí elles ja es lleven, no poden trucar i em moriria de ganes de rebre la seva trucada. M'emociono ara només que m'ho preguntis perquè, evidentment, amb qui m'agradaria estar abraçant mare, celebrar la victòria amb ella, però no hem tingut ocasió.
Escolti, deixi'm que reculi una setmana enrere. Què sent vostè, que és de Torroella, quina idea té quan Ciutadans ve al seu poble i instal·len tot de paradetes just davant de la zona on viuen, on tenen vostès la casa?
Home, mira, just m'ho has tret del pensament, no? Estava ara, aquest, de veritat, que és un pensament que m'ha passat pel cap aquest matí quan m'he despertat, pensava, mira, tant que s'han passejat pel meu poble, així mateix, i tant que s'han passejat per davant de casa de la meva mare, i no han tret ni un sol diputat a Girona, és un orgull. La veritat és que és claríssim que ells l'únic que buscaven era propaganda electoral, han hagut de venir dues vegades precisament a Tarroja de Montgrí per fer-ho, i no els ha sortit bé. O sigui que un orgull de ser de la gent de Tarroja, felicitar a tots els gironins per haver fet confiança en nosaltres i saber ignorar a la gent que l'únic que va és a provocar.
Torroella, que ha tingut gairebé un 80% de participació, vostè a qui ho atribueix? A la presó de la seva germana, a la visita d'Inés Arrimadas, com a reacció, per tant, o a què ho atribueix?
No, jo crec que, evidentment, Tarroella és de la Dolors i la Dolors és de Tarroella. Això, amb un orgull, podem dir-ho. No té res a veure haver guanyat gràcies a Arrimadas, només faltaria. No li pensem donar aquest plaer. El que està molt clar és que la gent que va votar és una gent amb consciència política, són gent que, la gent de Tarroella, que saben perfectament quin era el perill que hi havia si no guanyava Esquerra, i el que jo crec que han votat la gent conscientment és perquè sap que podem fer un mur a la dreta precisament, i sobretot perquè tenim molt clar que hem d'anar a votar per la llibertat, i estic convençuda que la gent ha votat per aquests arguments, que són arguments de veritat, no arguments com els que me comentaves dels ciutadans, no?
Montse Bassa, com felicitats, com ja li hem dit, pel resultat, i com sempre, una abraçada molt forta a vostè i sobretot a la seva germana, de part de tot l'equip de Ràdio Capital.
Moltes gràcies, agraïda.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
Un minut i les 9. Clapés, bon dia.
Hola, què tal?
Com anem?
Bé, home, content, aquí, escoltant amb aquest molt interès aquesta entrevista que has fet.
No t'esperaves el resultat ahir, al principi de la jornada estaves apocalíptic,
no. No, jo pensava que Vox trauria 50 i tot, vull dir que, dintre de tot, mira, 21 o 23, bueno, en fi,
el mal menor.
Bueno, encara, mal menor, sí.
A partir de les 9, al Matí Capital amb en Marc Clapés, i sempre que vulgueu a radiocapital.cat podeu recuperar tota la informació relacionada amb les eleccions, també amb les eleccions futures, les d'aquí un mes, les del 26 de maig. I res, gràcies per fer-nos confiança, i avui més que mai, sobretot, gràcies, moltes, moltes, moltes gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest superprograma que podreu escoltar d'aquí res també a través del nostre web. I tornarem demà a les 8 en el Supermatí, i a partir de les 9 ara amb en Marc. Marc, que vagi bé el programa, eh?
Gràcies. No sentirem el temps de l'aparició, eh?
No, ja el posaràs tu. Adéu.